Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Y bueno, ahí fue un lujo.
¿Te sientes un poco tuyo este título, Kiko?
Pues sí, la verdad que sí. La verdad que sí, porque, bueno, solo yo y mucha gente de Murcia y gente cercana a mí, y bueno, y gente también de fuera de Murcia que no para de escribirme durante el día de hoy y ayer, saben que ha sido toda una vida con él. Al final ha sido una relación casi más de padre e hijo que de entrenador, ¿no? Yo lo llevo a todos sitios. Lo llevaba a comer conmigo, con amigos míos, siendo un niño, lo llevaba a ver el fútbol sala, el fútbol aquí en Murcia. Y bueno, al final era como un hijo.
Me contaba mi compañero Gerard Valera, ¿qué era esto de una empresa de repostería? ¿Qué?
Sí, bueno, hola Kiko, ¿qué tal? Ahora contabas de la gente que ha ayudado a Carlos a crecer. Creo que una empresa de repostería puede ser que tenga también mucha parte de mérito.
Mucha. Entonces, cuando yo empiezo con Carlos, cuando hacemos el primer viaje, que es a Pula, Croacia, que él la nombraba hace poco en una entrevista, Carlito, porque nombraba a uno de sus rivales de la infancia, que era Alejandro Turciani, entre otros. A mí me comenta el padre lo de ese viaje. Era un viaje un poquito costoso. No estaba obligado a ir, pero bueno, era un campeonato del mundo sub-10. Y a mí se me ocurrió la idea de este hombre, que es la empresa de Postre Reina, que es muy famosa a nivel nacional e internacional. Que nos ayudase, que nos financiase, y a la primera me dijo que sí. Yo tenía mucha amistad al cliente mío, alumno mío, y ya pues bueno, a la vuelta de ahí enseguida me acuerdo que fue cuando ganamos el Night Junior Tour, que es lo que era de Rafa Nadal en Madrid, siendo Alevín de primero, lo ganó ya, ganó dos seguidos, Madrid-Valencia. Bueno, el hombre pues se ilusionó más y ya firmamos un primer contrato un poquito más serio, y realmente ha sido un poquito que la financiado la carrera, bueno, hasta quizá 13 o 14 años, que también firmamos con Loto, y bueno, principalmente ha sido gracias a él, desde luego.
Polígono industrial Venta, Postres y Dulces Reina se llama, Postres y Dulces Reina, en Caravaca de la Cruz. Sí, señor.
Correcto.
Muy bien.
Sí, sí.
Creo, Kiko, para terminar, que tienes alguna promesa con Carlos Alcaraz que sigue vigente, ¿no?
Sí, sí, de hecho hay gente que se ha confundido porque pensaban que era número uno del mundo o coger Grand Slam, pero bueno, la promesa fue Roland Garros, y cuando lo gane, que no creo que tarde mucho en ganarlo, pues bueno, me tengo que cortar el pelo, que llevo 20 años que es el mismo pelo, o sea que no va a ser fácil, pero bueno, lo tengo ahí, la promesa con el chaval, pues habrá que hacerlo, ojalá.
Bueno, aún tienes suerte, si tienes una buena mata, tienes suerte aún, ¿eh?
Sí, sí.
Hay gente que no puede contarlo ya.
Sí, desde luego. Bueno, yo, pero no me falta, seguro.
Bueno, pues si gana Roland Garros estaremos pendientes de cómo te corta el pelo.
Vale, perfecto.
Y acabo con otra anécdota. ¿Qué pasó con Telegram, Kiko? He leído una anécdota curiosa de Telegram.
Sí, bueno, pues yo tenía que hacer el papel de malo con Carlito, evidentemente, y estaba muy encima de él, fuera de pista, y le controlaba mucho el WhatsApp. Al final era un niño, evidentemente, pues tenía sus amigos con el WhatsApp, sus amigas, lo que fuese, y él siempre tenía la hora, y bueno, yo la controlaba, y una vez yo me descargué de grande casualidad por una amiga, y me conecto una noche y veo que está conectado él. Y fue increíble porque le escribí por ahí, ni me contestó, se quedó en blanco, y al día siguiente cuando recogí, se subió al coche, estaba alucinado, decía que no era posible que a la primera, que se ve que él también se conectaba, se lo había bajado. Que lo pillaba yo por ahí, la verdad que fue pura casualidad, pero fue increíble, y lo regalamos siempre mucho los dos.
Venga, a descansar, ¿no? Le dijiste a Carlos, ¿no? A descansar.
Bueno. Nada, que fue increíble, sí.
Bueno, increíble también en el Palmar, hemos visto imágenes con la pantalla gigante, no sé si estabas tú allí, Kiko.
Estuve antes y después, tuve varias entrevistas, pero el partido lo vi en casa tranquilo, también tenía que entrar con la radio en directo y quería verlo tranquilo.
Muy bien. Pues felicidades también por la parte que te toca. Kiko Navarro, al primer entrenador de Carlos Alcaraz. Un abrazo fuerte, gracias.
Muchas gracias. Otro, gracias.
Hasta luego, buenas noches.
No, primer entrenador o la entrenador, ¿no?
O la entrenador.
Perquè, clar, abans de Juan Carlos Ferrero...
Sí, jo rectifico sobre lo de les presses, perquè, saps, als 4 anys ja era bo, ja és que m'agradi ara, diguéssim.
Bueno, és brutal, home, ara diu que passava la pilota de pista a pista amb 4 anys, eh?
Sí. Calies de veure amb un nano de 4 anys per dir, això és diferent. Sí, has de ser...
Toni Nadal ho va veure aquesta data en el Rafa. Sempre ho explica, que la primera visió d'ell és tirar-li una pilota i que el Rafa va agafar la raqueta d'una manera que un nen tan petit no la... No, i que es va posar molt bé per fer el drive.
En situació, vols dir, per fer el cop.
Sí. I diu, home, diu, l'avi, no posi que nen guanyarà més grans slams que ningú. No, això no ho va veure. No, 22. Però diu, home, doncs va, comencem.
No és normal, no?
No és normal, no?
No.
Aquest
gens,
nen no és normal.
No gens. Bé, volíem fer aquest parèntesi. Gràcies, Ballera, eh?
Fins ara.
Magnífica l'entrevista que ha trobat el Gerard Ballera avui, com a mínim, per tenir un altre punt de vista diferent d'aquest fenomen del tennis mundial nascut a Múrcia, el Palmar, que es diu Carlos Alcaraz. Ahir el Xavi González Amat, que va ser el nostre analista durant tota la final del US Open que vam fer, ahir vam estar fins a les 2 de la matinada aquí en directe, el tu diràs, seguint aquest
partit. Jo vaig estar a casa meva, en directe no, però...
I en aquest món superprofessionalitzat i que els sponsors i els tots són molt grans i molt importants, que parlem de Madalena Pérez, bueno, no sé com es deia.
Ostres, i Dolce Reina.
Pues això, doncs francament...
És brillant.
No me n'enfoto, dic de debò. O sigui, en l'esport aquest de base, a vegades i en competicions més o menys amateur necessites que algú del teu poble et doni un cop de mà i que doncs et financi.
Et reconcilia amb la puresa.
Doncs sí, doncs una miqueta sí, francament.
Continuo pensant que trobaríem moltes històries de potencials grans esportistes que, pel que sigui, per l'atzar, que no van trobar aquest cop de mà o que algú, pel que fos, no va confiar definitivament en ells, doncs es van trencar pel camí,
sí, no? Quedava el camí.
Al final, clar. Però totes les històries de grans esportistes tenen darrere gent
humil,
com el Kiko Navarro, que en el seu moment doncs creuen en algú i van a mort, no?
Sí, que fan l'esforç que ens deia, una hora d'anar a tu cotxe, una hora de tornar, vull dir que això és una barbaritat.
Però ho expliquen després amb el temps i penses, ostres, doncs quants esportistes haguessin desitjat trobar-se amb un Kiko Navarro i no poden explicar com ho explica Carlitos Alcaraz.
Tots volien ser futbolistes de joves, no? I no vam trobar el Kiko Navarro de tot i hem acabat explicant l'esport.
És que realment no hi havia matèria prima, tampoc.
Ni Madalena Rey.
Bé, ahir Xavi González Amat ens deia que Juan Carlos Ferrero tenia Esberef per entrenar-lo. Esberef havia guanyat ja títols i va dir no, aquest nano té més bona pinta. I se la va jugar Juan Carlos Ferrero i li ha sortit bé. Bé, doncs fins aquí el parèntesi. Va, tornem a la realitat de la Champions. Això que dèiem, Marta, Xavi té l'11 decidit per demà a l'Allianz Arena?
Ha dit que sí, que ja el té clar des de fa dies. Òbviament no ens l'ha dit. Imagina't que surt a la roda de premsa i ens diu l'11 directament, però ha dit que ja fa dies que el tenia més o menys clar. I ha advertit que s'ha de demostrar personalitat i que això passarà per davant de l'experiència i l'edat a l'hora de composar l'11. Per tant, ens ha donat alguna pista.
Necessitem personalitat, necessitem jugar a camp contrari, necessitem una bona pressió alta. Bé, és un partit per mostrar personalitat demà, sí. Però bé, no miro massa el tema de l'experiència, no tinc cap problema en posar un noi jove que està bé, no. Jo, per mi és l'estat de forma i veure com estan entrenant i les sensacions que tingui com a entrenador, però sí, demà és un dia de tenir, de mostrar molta personalitat.
Sí, i Xavi, sí, l'estat de forma, meritocràcia, però... Jo crec que tots tenim al cap el possible 11, no, Marta?
Sí, sobretot el dubte és el lateral esquerre, però jo crec que l'11 més o menys el tenim clar, amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Eric i Valde a la defensa, amb Busquets de mig centre, amb Gavi i Pedri completant el mig del camp i al davant amb Dembélé, Lewandowski i Rafinha.
T'agrada, Antoni?
Sí.
Faries algun canvi?
Com a equip de sortida em sembla bé, no?
Jo tinc el dubte de si pot jugar Araujo de lateral o Koundé de lateral. És a dir, canviar aquesta posició. Fer Araujo, Koundé, Eric i Valde, o Koundé, Araujo, Eric i Valde. O si busca l'experiència de Marcos Alonso, tot i que em sorprendria molt perquè ha jugat només una estoneta.
Però això dependrà sempre.
Però la resta és... a mi m'agradaria veure aquest 11 al mig i al davant, sí.
Aquest rol entre Araujo i Koundé, si un és lateral, l'altre central, jo crec que sempre tindrà a veure amb el rival que tinguis davant. És a dir, per exemple, jo crec que els dos partits contra el Madrid, Araujo serà... lateral dret.
Per Vinícius.
Perquè has de frenar Vinícius. No. I perquè fins ara els duels que ha mantingut Araujo i Vinícius ha estat guanyador.
Te'l pot frenar Koundé, Vinícius.
Sí, home, però la velocitat a camp obert, la velocitat defensiva a camp obert, és a dir, corre cap al darrere, que té Araujo, no és la mateixa que té Koundé.
I Koundé vol jugar de central.
Sí, això ho ha dit. Sí.
Però crec que demà Koundé serà lateral dret.
Tu també, Santi?
Jo també ho penso. Sí, el que no tinc tan clar és el tema de... la lateral esquerra, el que sí que amb el que ha dit el Xavi dona la sensació que jugarà Valde, no? La sensació és aquesta. Que passa que, a veure, Marc Alonso no té... Clar, ell ha dit, depèn de l'estat de forma, no? Jo em guio per com està l'estat de forma que veig a l'entrenament. Clar, això nosaltres no ho veiem, i sí. Aleshores, aquí suposo que estarà la decisió, però clar, o sigui, el túnel de vestidors, Koundé, Araujo, Busquets, Lewandowski, Marcos Alonso... això
impressiona el rival,
té una bona pinta també,
sí, sí, però sí. Marcos Alonso, ja, jo crec que el que en grans partits necessita Xavi del lateral esquerre, crec que Jordi Alba en aquests moments no li pot donar defensivament. O sigui, de fet, em consta que la decisió que pren després del primer partit contra el Rayo de carregar-se Jordi Alba té com a, o sigui, ve com a conseqüència d'això, que entén que en els retrocessos doncs no guanya els metres que ha de guanyar, en canvi Valde si li dona.
Ves que Ballí ho va dir aquí molt clarament en una entrevista al Tu Diràs, sí, que la mecànica havia estat aquesta, bàsicament.
Sí, 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 Marta. I jo crec que si parlem de Marcos Alonso, home, crec que un jugador que ve de jugar... És a dir, entenc que si Xavi creies que Marcos Alonso està per jugar demà de titular, li hagués donat més minuts l'altre dia. I li va donar l'últim quart d'hora. Saps? Aleshores... jo no veig, deu considerar Xavi que Marcos Alonso encara físicament no està al nivell que ha d'estar per ser titular demà. Jo sincerament crec que jugarà Valde i crec que s'ho mereix.
És un bon test per ell.
Ha jugat bé quan l'ha posat Xavi i escolta'm, hi ha un moment que has de fer un clic i jugar-te-la amb un nano que t'està rendint per més 18-19 anys que tingui, encara que sigui contra un Bayern.
Jugarà segur Robert Lewandowski, això tots ho tenim clar, no? Robert Lewandowski, que ha estat l'home de la...
Si no, més val que treu un altre tema. I...
Sí. Ha estat l'home de la prèvia. Comencem pel costat del Barça. Què se n'ha dit d'aquest retorn de Lewandowski a Munich, Marta?
Doncs, evidentment, avui totes les càmeres el buscaven. L'hem vist tranquil, l'hem vist concentrat, content en el retorn en la que va ser casa seva durant 8 temporades. No han passat ni 2 mesos, de fet, que va fitxar pel Barça, i, de fet, fa un mes i poc, el 2 d'agost, encara s'estava acomiadant dels excompanys a la Ciutat Esportiva del Bayern. Per tant, diguem que la situació d'aquest retorn de Lewandowski potser en els seus plans fins i tot és una mica prematur. Xavi, en aquest context, i tenint Lewandowski tan sota els focus d'aquesta prèvia, diu que el veu molt motivat.
Está tranquilo, está calmado, él transmite calma, transmite confianza, él es un líder natural para el grupo, para el equipo. Imagino que va a ser un partido muy especial para él, pero estará motivado. Está muy motivado, ¿no? También descansó el otro día, que le fue bien, estará fresco. Bien.
No està gens malament enfrontar-se a un Bayern sense Lewandowski i amb el polonès a les seves files. Ho ha resumit algú que en el passat l'havia patit molt, Ronald Araujo.
Bueno, todos sabemos la calidad que tiene Lewandowski y obviamente que si está con nosotros, bienvenido sea. Lo sufrimos bastante y ahora tenerlo con nosotros es algo tremendo. Sabemos la calidad de jugador que es y lo que nos puede aportar, bueno, ya lo está demostrando, y nada, contento de que esté con nosotros y que nos pueda ayudar a seguir creciendo como equipo.
I al costat del Bayern, el temen, Laia, què n'han dit?
Doncs òbviament que el temen sang, que és un dels principals perills, perquè ho ha dit Nagelsmann, no sé què passarà ara a la Lliga Espanyola, però Lewandowski et garanteix 40 gols per temporada. De fet, la temporada passada amb el Bayern, si no m'equivoco, va arribar fins i tot als 50. Des del club fa dies que s'intenten enviar missatges positius perquè Lewandowski tingui una bona rebuda, missatges que arriben des del club, i l'últim en enviar aquest missatge, en demanar una bona rebuda pel polonès, ha estat Nagelsmann des de la sala de premsa, que ha assegurat que li desitja el millor al davanter, que demà no dinarà amb ell, però que diu hi va dinar fa pocs dies.
Ja, wenn ich ihn vorher sehe, dann gebe ich natürlich die Hand.
Sí, saludaré Lewandowski. No sé si el veuré abans. Normalment aquestes coses es fan després del partit. Estic content que torni i que l'afició li pugui donar les gràcies i la benvinguda. Ha aconseguit moltes coses amb el club. És un jugador important per la història del club, però no aniré a dinar amb ell demà abans del partit, tot i que hi vaig anar fa unes setmanes.
Però, per exemple, Müller, que per cert ha explicat que Mané fa 10 dies que en to de broma li diu que demà no s'equivoqui, que no li passi la pilota a Lewandowski, perquè evidentment van jugar moltíssims anys junts, doncs Müller ha dit que el millor que poden fer és centrar-se en ells mateixos, que Lewandowski mereixia la pilota d'or de la temporada passada, la que va guanyar Leo Messi, però també ha estat fred en algunes respostes, deixant entreveure que la seva relació amb Lewandowski fora del terreny de joc no és la millor.
Clar que tinc bona relació amb Lewy, sobretot a la gespa. Hem jugat molts anys, també a golf, diverses vegades. Però amb nosaltres no va parlar, no ens va donar cap raó de per què volia marxar ni on volia anar. És decisió de cada jugador. Hem llegit coses a la premsa, però amb nosaltres no va parlar. Després sí que he parlat amb ell per WhatsApp.
Una mica molest per la manera amb la que va marxar Lewandowski del Bayern de Múnich aquest estiu, un Lewandowski que va arribar aquí a Múnich el 2014 procedent del Borussia Dortmund, va marxar 8 anys després deixant 45 milions d'euros fixes al club quan havia arribat gratis feia 8 anys. 344 gols en total en 375 partits, això ens situa a una mitjana de 0,91 gols per partit, és a dir, una barbaritat, i de fet és el segon màxim golejador de la història del Bayern per darrere només de Gerd Müller. 14 títols en total, 8 lligues i una Champions, són els títols més destacats, i per totes aquestes dades, per tots aquests números, pel fet que Lewandowski hagi sigut un jugador clau en els èxits recents del Bayern de Múnich, doncs podríem induir a pensar que demà tindrà una molt bona rebuda per part de l'afició, però no està clar. De fet, ja la gran incògnita del partit és saber quina serà la rebuda que tindrà Lewandowski, com el rebrà l'afició del Bayern de Múnich, si prevaldrà la figura esportiva, tot el que ha donat el club, o bé si s'imposarà l'opinió de tots aquells, i no són pocs, que estan descontents amb la pressió que el polonès va fer durant l'estiu, com va tensar la corda per poder forçar la seva sortida del Bayern de Múnich.
Ara us pregunto aquí a la taula què en penseu d'aquest retorn de Lewandowski, com el rebrà, i jo em preguntava a l'inici, si marca, celebrarà el gol Lewandowski demà? Però abans, l'opinió del públic bavarès. Avui la Laia s'ha passejat per Múnich i res, en un minut resumirem el sentiment que hi ha a Baviera.
Lewandowski és un superstar per us.
Lewandowski és una superestrella per a nosaltres, pels aficionats del Bayern. I és igual el que passi demà, ens agrada. I no puc dir res sobre el club i els dirigents, això no em pertoca. Per mi és una estrella i estic content de veure'l demà aquí.
No matter for me. To me it's a star and I'm happy to see him tomorrow.
He's a good striker.
És un bon davanter i crec que marcarà contra el Bayern, com a mínim un gol. No crec que el xiuli ni res de tot això.
Estic enfadat perquè Lewandowski va marxar al Barça. Ell va tenir una bona època a Múnich, va fer bona feina i ara està content a Barcelona.
No estic enfadat, però tampoc estic content. Ell no volia jugar més aquí. Hi ha jugat molt de temps i volia un canvi a la seva carrera, així que crec que està bé per ell. Per mi no és un problema. Crec que hi haurà molts aficionats que xiularan a l'estadi. Això és el que crec que passarà.
Crec que no és bo per Lewandowski, perquè el Bayern és molt millor que el Barça.
Una mica de tot a Múnich, com a la vida en general. Què n'esperes demà, Antoni, d'aquest retorn de Lewandowski?
Si tingués 20 anys, patiria, en té 34, i ja deu estar acostumat a gestionar situacions psicològiques més o menys incòmodes, i per tant, doncs, escolta, passats els 5 primers minuts de una mica de situar-se, de dir, espera, que ara haig d'atacar contra aquella porteria, doncs no tinc cap dubte que la professionalitat farà la resta, vaja.
Aquí el xiularíem, no? Jo crec que no,
sobretot
ens deia el Domènec Torrent, és que estan tan agraïts que no el xiularan demà perquè conec el públic, però aquí a Barcelona hi ha un canvi així, una pressió com la que va fer ell, se'l xiularia, home.
Hi ha un matís per mi, no és el fet que vagi el Barça, que segurament els aficionats del Bayern poden considerar que és un rival directe i etern, no? Perquè és un gran clàssic del futbol europeu, sinó per la manera, és a dir, si aquí haguéssim tingut un jugador que ens l'estiméssim molt, bueno, ja ha passat, no? Però va passar a extrems que no vull comparar. No?
Un Buroflax va haver-hi aquí,
Bueno, no, parlava, ja me'n recordava del cas Figo, per exemple.
Ah,
no,
val,
però sí. Però si Lewandowski és un jugador que estimava...
No xiularem a Messi.
No, però és veritat que Lewandowski, hi ha molts aficionats al Bayern que consideren que no ha marxat bé. És a dir, que era un... O sigui, que va forçar la màquina, que va anar fins a últimes conseqüències, que va fer declaracions... I això no ha estat ben vist pels seguidors del Bayern, més enllà de recordar que, home, que l'estereotip del seguidor del Bayern segurament no s'ha trobat mai en una situació com aquesta, no? I deu pensar-se que el millor que hi ha al món del futbol és defensar la samarreta del Bayern, perquè estem parlant d'una de les grans marques que hi ha al món del futbol. Aleshores, suposo que per aquí, doncs, igual hi ha una part de l'estadi que el xiula. Encara que jo crec que quan el partit estigui en joc, cada cop que rebi la pilota, home, aplaudir-lo no...
No, és el rival, si ho entenc, això sí, també.
Però no anirà més enllà del que ha de ser la rivalitat que hi ha d'un jugador que estimaves i que marxa.
A mi m'ha sorprès, Aleix, perquè sí? És una cosa que no m'havia plantejat, el fet que després de tot el que ha donat Lewandowski al Bayern, sí que és veritat, doncs, que ha forçat la corda, que ha tensat la corda per marxar, però al final ha deixat 45 milions d'euros, que el Bayern també, per més que tingui una economia millor que la del Barça, li ha anat bé, doncs, per fitxar. Però sí que veig que aquí hi ha l'orgull, el tenen ferit. Els alemanys tenen un orgull molt fort, sobretot els seguidors també del Bayern de Múnich, i m'ha sorprès que hi hagués, no, primer parlant amb companys periodistes, que hi hagués aquest dubte de com seria rebut, i després surtin al carrer veient que no era una opinió unànime envers Lewandowski. Jo crec que no hi haurà una xiulada d'aquelles que facin història, tot el contrari, crec que hi haurà aplaudiments. Sí que és veritat que no crec tampoc que hi hagi un aplaudiment unànime en la rebuda de Lewandowski demà a l'Allianz Arena, i com diu el David, després quan el partit comenci, això són 90 minuts, i aquí a Múnich, a diferència dels últims cops, no, que s'han mirat el Barça per sobre de l'espatlla, no, amb certa prepotència, hi ha molta calma i molt respecte pel Barça, perquè realment estan veient un equip molt diferent. Ells, com hem explicat, tampoc arribaran al seu millor moment i creuen que demà el Barça els pot posar contra les cordes.
Santi, què deia?
Jo crec que el rebran bé. No tinc la sensació de que hi hagi una gran xiulada, no sé, la meva divisió d'opinió. Jo crec que en general el rebran bé. El coneixen molt bé. També els jugadors el coneixen molt bé, han estat amb ell molt temps i saben els seus moviments, no? Ho coneixen pràcticament tot. Però coneixen pràcticament tot amb ells. No, coneixen...
Com a rival, vols dir, clar.
No, el coneixen amb Pedri, amb Gavi, amb Dembélé, amb Rafinha, amb això, no? Això, el que sí que la sensació és que hi ha un Bayern... O sigui que Lewandowski està molt motivat i el Bayern està hipermotivat. O sigui, la sensació que ells sortiran com un partit brutal per demostrar moltes més coses de les que diuen a la roda de premsa, jo crec que això existeix, i que voldran fer una exhibició per, d'alguna forma, enterrar la llegenda. Crec que també.
Possible 11 del Bayern, ja que hi som? Ara que deia això també el Santi, Laia?
A veure, de cara demà, baixes de Koeman i Bonassar, possible 11, no hi era la porteria, defensa Pavard, Upamecano, Lucas Hernández i Alfonso Davies, doble pivot amb Kimmich i Savitzer, línia de 3 per davant amb Sané, Müller i Musiala, i en punta Mané.
Qui xiularà demà el partit?
Xiularà el neerlandès Daniel McKelly, i al bar hi haurà també un altre neerlandès com és Paul Van Boekel. Demà l'Allianz Arena estarà ple, 75.000 persones, i hi haurà, atenció, uns 1.400 aficionats del Barça que es desplaçaran aquí a Alemanya, hem de dir, però que pràcticament la meitat són aficionats polonesos. És l'efecte Lewandowski. Pràcticament 700 aficionats són de penyes blaugranes que venen des de Polònia, els hi queda més a prop que Barcelona, i que venen demà aquí a l'Allianz Arena per veure aquest partit, i per tots aquells que siguin a Múnich. És cert que avui al centre no hi havia ambient d'un gran partit de futbol, no hi havia ambient d'un Bayern-Barça, però sí que consta ja que hi ha aficionats del Barça que ja s'han desplaçat fins aquí a la capital de Bavària, i que hi haurà una trobada d'aficionats entre les 3 i les 6 de la tarda al centre, per tots aquells que estiguin aquí, que ens estiguin escoltant ara, doncs ja ho saben.
El Biergarten, conegudíssim, aquesta zona, el Biergarten de Múnich. Molt bé, fa bon temps, Marta?
Sí, fa bon temps, però a la nit refresca, ara refresca. Tenim 12 graus.
Quina sort,
12 graus.
Sí que dormirem amb la manteta allà
posadeta. I a l'hospillara, ostres, 12 graus, Molt bèstia.
El que passa que, a veure, hi ha molta diferència tèrmica entre el migdia i la nit, Al migdia estàvem amb 20 graus, la mar de bé, màniga curta i el solet, Vull dir, hi ha molta diferència entre el dia i la nit.
I de nit la rebaqueta, ja ho agrairíem aquí.
I a la nit la rebaqueta,
sí. Pillaria també els 20,
La veritat és que passejar era molt agradable aquest migdia.
Ara baixen les temperatures, no us preocupeu. Bona feina, noies, gràcies, a descansar, fins demà.
Fins demà, bona nit. Una
vinga, adéu-siau, bona nit. Abans de tancar la prèvia, i també ja anar rematant la tertúlia, vull preguntar-vos pel cas RDT, avui que m'ha explicat el RAC1 que se'n va al Rayo Vallecano, però primer, dues cosetes. Una, la dada Jové. Oriol Jové, bona nit.
Bona nit, Aleix.
És una minisecció que hem anat estrenant...
Totalment improvisada.
De forma improvisada, és la dada Jové. Ell té una... Ja ho he explicat una vegada i ho torno a explicar.
Endavant.
Ell ha fet, ell sol, ha creat una base de dades a la història del Barça. Però quan vas trigar a fer-les?
Ostres, ara m'agafes, no sé, el confinament, pel confinament de la pandèmia.
Però en un o dos anys, vas fer-la?
Sí.
Val. De tot.
T'avorries molt, Oriol.
Ell ha creat un sistema...
Sí, és que clar, aquí, tancats a casa, alguna cosa hem de fer, a part d'exercici, com bonament es podia, està clar, sí.
Va crear una base de dades ell, i llavors ell entra en aquesta base de dades que té i li posa qualsevol cosa. Qualsevol cosa, no sé, del Barça, jugador, targetes, gols, i ho troba. Llavors, avui quina és la pregunta que planteja?
Avui se m'ha posat deures des de la redacció, perquè sí. Quan ha arribat el Roger Saperas m'ha preguntat, suposo que pel tema Müller, que abans l'escoltàvem, ho ha dit la Laia, que és li ha fet 8 gols al Barça, m'ha preguntat el Roger quin era el jugador que més gols li havia fet a la història al Barça.
A Europa.
Primer m'ha preguntat en general. En general és Zarra, amb Zarra. 22. Però sí que és veritat que a la Champions el que més n'ha fet és Müller amb 8, seguit de Shevchenko amb 5, en va fer 3 amb el Dinamo de Kiev, 2 amb el Milan, i de Lewandowski, Mbappé i Juninho Pernambucano amb 4. Són aquests... aquests tres, però és veritat que Müller és el jugador que més gols li ha fet al Barça amb força diferència. Si vols et faig dos apunts més de demà, apunts que poden ser interessants, perquè parlàveu de Lewandowski, parlàveu del bon estat, evidentment, amb el que arriba al Barça. El Barça ara mateix porta 5 partits seguits guanyant amb 3 o més gols d'avantatge. 1-4 contra la Real Societat, 4-0 contra el Valladolid, 0-3 contra el Sevilla, 5-1 contra el Victoria Pilsen i 0-4 contra el Cádiz. Això només ha passat una vegada en els últims 80 anys. Va passar l'any 2015 amb Luis Enrique, és a dir, que n'hi hagués més, és a dir, demà és força impensable que el Barça guanyi el Bayern per més de 3 gols, però si passés, això només hauria passat una vegada
en els últims
80 anys.
I després, de fer 3, demà 0-3.
N'ha de fer 3 o guanyar 4, per més de 3. Sí. I després Lewandowski, si marqués, aquesta potser és més factible, seria el 6è partit seguit que marca. I això... En els últims 50 anys ho han aconseguit només jugadors il·lustres com Johan Cruyff, Stoichkov, Luis Enrique, Neymar, Suárez o Messi.
Que marquin en 6 partits seguits amb el Barça.
En 6 partits oficials seguits, fer gol, si marca demà Lewandowski serà el 6è i entrarà de pet en aquest elenc de noms que evidentment doncs... criden l'atenció i que són doncs història del Barça.
I tant, i tant.
Messi ho ha fet, no? 6 partits. Sí, sí.
De fet, ho va fer... Em sembla que n'hi ha... 6 vegades ho va fer. El 2007...
Sí. És que hi ha una ratxa...
El 2010...
Són paraules majors.
El 2013, el 2014, el 2016 i el 2019, que és l'última vegada...
Parlo de memòria, però crec que hi ha una ratxa que es mou entre els 9 i 12 consecutius. Marcant.
Una barbaritat.
De fet, el rècord de la història del Barça és 11 partits oficials. Sí. Mariano Martín, l'any 43... Bueno. Però més d'11 partits ningú.
Potser parlo en Lliga.
Sí, en Lliga sí
l'any 2009-2010, el segon, sí. L'any que li fa el pòquer a l'Arsenal, per exemple, que enllaça a pòquer a l'Arsenal, 2 a l'Stuttgart.
Ara no ho tinc davant i quedaré malament.
A la Lliga, no,
ho dic de memòria.
Ves a buscar la base de dades i torna.
A la Lliga crec que hi ha com 10-11 jornades consecutives marcades. Però bueno, és Leo Messi.
Sí, no, evidentment són paraules majors.
La dada Jové, ja veus que aquí qualsevol cosa que
increïble,
necessitis...
Increïble,
eh? Sí, sí, sí.
És una intel·ligència artificial humana.
Sí, una cosa tremenda.
Ja n'anirem fent d'aquestes, que m'agrada això, de la dada Jové.
Sí, jo encantat, ja ho saps.
Oriol, gràcies, fins ara.
Bona nit.
En aquesta fase de grups, el Barça ha de visitar, de moment, 3 països i 3 ciutats, no? Que són Munic, Milà i Pilsen, a la República Txeca. Doncs bé, a banda de fer la prèvia esportiva que hem fet avui, és un partit gros i, per tant, hem fet pràcticament un monogràfic de la part esportiva i de tot el que hem dit els protagonistes, en aquests 3 desplaçaments de Champions tindrem també una mirada, jo diria que social, històrica, una mica més personal dels rivals i de les ciutats que visita el Barça. I ho farem amb Ramon Usall, que és doctor en història i autor d'un llibre que us recomano, que és deliciós. El llibre es diu Futbolítica, història de clubs políticament singulars.
Una mirada històrica amb Ramon Usall.
El Bayern de Munic, el rival del Barça en aquesta segona jornada de la Lliga de Campions, ha cultivat, durant el darrer mig segle, la imatge d'un club triomfant i tot poderós, sovint considerat com arrogant pels seus adversaris. Tot i així, el club moniquès, que llueix el seu escut els colors de la bandera d'una Baviera de la qual també porta el nom, ha viscut episodis complicats al llarg de la seva història, com ho demostra que, durant el Tercer Reich, va ser considerat pel nazisme com un Judenclub, és a dir, com un club amb una forta tradició hebrea. En conseqüència, el Bayern va ser objecte d'una purga destinada a foragitar els seus integrants de confessió jueva, com ara el president Kurt Landauer, l'entrenador Richard Kohn o el director de futbol base, Otto Bauer, que van ser expulsats del club després de l'accés de Hitler al poder. Kohn, el tècnic jueu que havia dut el Bayern a guanyar el seu primer títol nacional, va haver de fer les maletes per continuar amb la seva carrera d'entrenador a Barcelona, a Basilea i posteriorment a Rotterdam. El president Landauer, per contra, va decidir quedar-se inicialment a Munic, on va ser víctima de la persecució nazi contra la població jueva. Després de passar 33 dies reclòs al camp de concentració bavarès de Dachau, d'on només va ser alliberat pel fet d'haver combatut amb uniforme alemany durant la Gran Guerra, va decidir exiliar-se a Suïssa, on va passar els anys de la Segona Guerra Mundial. Les penúries viscudes pel seu president deposat van tenir també la seva traducció en l'existència del Bayern, que durant el nazisme va viure una època esportivament discreta que el va dur, fins i tot, a perdre l'hegemonia que ostentava la ciutat de Munic. Si bé els anys del nazisme no van ser esportivament gaire prolífics per a un Judenclub com el Bayern, els seus integrants van protagonitzar diversos petits actes de resistència que van reforçar l'imaginari antinazi de l'entitat. Entre aquests, podem destacar la negativa del capità Heidkamp a lliurar les medalles i els trofeus del club després de la crida del mariscal del Reich, Hermann Göring, a donar metall per fer front a les necessitats de guerra, la fotografia que el lateral Wilhelm Simmetsreiter es va fer amb Jesse Owens durant els Jocs Olímpics de Berlín, o la crítica d'una desfilada nazi considerant-la un teatre per a canalla que gairebé costà l'empresonament del defensa Sigmund Haringer. L'acte de resistència més emotiu va arribar, però, el 1943, quan el Bayern es va desplaçar fins a Suïssa per jugar-hi un partit amistós. Per tal d'evitar que els integrants de l'expedició poguessin mantenir cap mena de contacte amb els exiliats alemanys al país, i molt especialment amb el president Landauer, la Gestapo els va acompanyar en tot moment. El que no van poder impedir els agents de la policia secreta nazi és que, després del xiulet inicial, en lloc de començar a jugar, tots els integrants de l'equip s'apropessin a la graderia per saludar a un emocionat Kurt Landauer que s'havia desplaçat fins a l'estadi per veure jugar des de l'exili el seu estimat Bayern. Un acte que certifica la condició dels bavaresos com a club oposat al nazisme. Una etiqueta que no va evitar, però, que els tentacles del nacionalsocialisme es fessin amb el control de l'entitat, arribant fins i tot a imposar l'exhibició de la Creu Gamada al seu escut.
Doncs això, una mirada històrica també al rival que tindrà el Barça demà, un punt diferent del Ramon Usall que tindrem sempre que el Barça visiti un equip europeu. En aquest cas, doncs, d'aquí unes setmanes a Milà contra l'Inter i en l'última jornada d'aquesta fase de grups, que serà l'1 de novembre, quan visiti Pilsen. I abans de tancar tertúlia, 12:33 de la nit, ja hem parlat molt del Bayern-Barça. Hola, Joan Camí, bona nit.
Bona nit.
Hem explicat avui que RDT se'n va al Rayo Vallecano, es tanca aquest... capítol negre que ha tingut l'Espanyol aquest estiu.
Sí, de fet ja ha signat el seu contracte amb el Rayo Vallecano per a les pròximes 5 temporades. Demà es farà oficial. Raúl de Tomás ja fa dies que està a Madrid tancant aquest traspàs. I sí,
a l'espera del comunicat oficial, ja podem dir que Raúl de Tomàs no va estirar la samarreta de l'Espanyol.
8 milions, més 3 en variables, si el Rayo es manté.
A primera divisió,
és correcte. Així. I l'Espanyol que s'estalvia, doncs això, la fitxa, que eren 4.2 bruts.
S'allibera la fitxa i amb aquests diners tindrà uns 6 milions d'euros positius en el marge, en el límit salarial, per poder incorporar jugadors a aquest mercat d'hivern.
Ara que s'ha tancat aquest capítol, amb el Joan volem intentar explicar de forma molt, molt ràpida i concisa el que és la cronologia d'aquesta separació de camins entre Espanyol i RDT. Què pots explicar, Joan, avui?
Doncs que Raúl de Tomàs ha tingut molts problemes dins del vestidor de l'Espanyol i és un futbolista que ha portat la gestió del grup al límit. De fet, la seva topada amb Vicente Moreno al Santiago Bernabéu, imagino que la recordeu, la passada temporada, jo crec que és l'escena que millor resumeix tot el que ha succeït aquests anys i el desgast intern que ha provocat. Vicente Moreno va delegar la gestió del grup als capitans del primer equip i va comunicar que ell s'encarregaria personalment de Raúl de Tomàs. És sabut per tots, evidentment, que és un futbolista molt bo, talentós, però també molt especial i díscol. Com sol succeir en aquests casos, i més en equips com l'Espanyol, que no estan acostumats a bregar amb aquesta mena de perfils, el tracte cap al jugador també és especial, diferent a dels altres. Això és evident i passa a molts equips. Però si no saps portar bé la situació, estem davant de conseqüències fatals. L'excessiva dependència que ha tingut l'Espanyol de Raúl de Tomàs li ha atorgat un poder absolut al jugador, perquè part de l'ascens i la permanència primera s'explica pels seus gols, 45 en dues temporades i mitja, déu-n'hi-do. Rendiment molt bo, això sí, sense competència i titular indiscutible en qualsevol circumstància, independentment del que pogués passar en el dia a dia. Hi han passat coses, perquè Raúl de Tomàs s'ha negat a entrenar, també a jugar, ha arribat tard a molts entrenaments i ha tingut problemes amb diversos companys, alguns d'ells capitans. Sense suports en el vestidor, Raúl de Tomàs ha estat pràcticament només els últims mesos sense relacionar-se amb ningú del club. Al llarg d'aquestes dues temporades podem dir que Raúl de Tomàs ha tingut barra lliure. Se li ha permès i consentit gairebé tot sense rebre cap càstig. Les úniques vegades van ser a segona divisió. De fet, no va entrar en alguna convocatòria contra rivals de menor entitat per actes d'indisciplina. En el seu moment el club, això sí, ho va negar rotundament. Un altre episodi calent va ser al final de la temporada passada, concretament al maig. Raúl de Tomàs va forçar davant el València la cinquena groga per no viatjar a Granada l'última jornada. No va haver-hi conseqüències. Aquí el seu cap ja estava fora de l'Espanyol, després d'una gran temporada, 17 gols, i la selecció espanyola considerava que el mercat d'estiu 22-23, el que acabem de passar, seria el trampolí per arribar a un equip de major entitat i que participés en competicions europees. De fet, el propi jugador ja va deixar clara la seva postura en una entrevista que li van fer a RAC1 des de l'última concentració de la selecció espanyola.
Pueden pasar muchas cosas, evidentemente va a haber clubs que se van a interesar por mí. Entonces, esto es un juego. La gente tiene que entender que en los mercados de fichaje es así, o sea, y más si un jugador a lo mejor ha destacado durante el año, pues esto es así, o sea, a lo mejor al club le interesa hacer caja conmigo, a lo mejor a mí me interesa quedarme, a lo mejor me interesa irme.
O sea, ¿y qué te interesa?
Yo, sinceramente, no te puedo dar una respuesta de lo que a mí realmente me interesa, pero es que mucha gente cree que solamente mi opinión vale, y no es así. O sea, a lo mejor el club le interesan unas cosas que a mí no me interesan.
D'aquesta manera va confirmar les poques ganes de seguir i la mala relació que existia amb el club. L'Espanyol mai va descartar la possibilitat de vendre-ho, ni molt menys, i per més que exigís la clàusula de rescisió de manera pública, 70 milions d'euros, era conscient que ningú pagaria aquesta quantitat. El vestidor no volia Raúl de Tomàs, Diego Martínez i el seu cos tècnic no volien a Raúl de Tomàs, el club no volia a Raúl de Tomàs i Raúl de Tomàs no volia estar a l'Espanyol. Però era un actiu molt important i la seva sortida ja forma part dels majors ridículs de la història del club. Ningú ha estat a l'altura i aquesta situació és la conseqüència de l'enorme desgast de molts mesos en què des del club també s'ha volgut tapar absolutament tot. Aquest estiu ha estat un escàndol. Primer perquè Raúl de Tomàs no s'ha volgut fer cap prova per confirmar les seves molèsties i el club ha marejat i mentit sobre aquesta qüestió, a més de tractar el tema com si no passés res i no fos una situació anòmala. Després de dos mesos, només s'ha exercitat 10 minuts amb el grup. Ara rescato a l'eix algunes declaracions que s'han fet al llarg d'aquests mesos en algunes compareixences de l'Espanyol presentant futbolistes. Primer ens deien que està donant a terme un pla específic de treball quan realment estava al marge de l'equip, que tenia molèsties quan estava en perfectes condicions físiques, que serà un jugador més quan es recuperi física i emocionalment, quan inicialment no es comptava amb ell, que estava entrenant al marge quan estava a Madrid des de feia dies negociant amb el Rayo Vallecano i que no hem arribat a un acord amb el Rayo quan l'Espanyol va acceptar l'oferta del Rayo a pocs minuts de tancar el mercat.
Per I no va entrar, i al final no va entrar, i es va quedar fora i va passar tot aquell ridícul, sí.
Per tant, l'Espanyol va perdre fa molt temps la posició de força i li va donar un jugador que ha fet el que ha volgut sense que el club li advertís o el sancionés. La gestió ha estat nefasta perquè no han estat capaços de convèncer el jugador que el millor per totes les parts, important, per totes les parts, era que continués entrenant i mostrant-se durant l'estiu per atraure possibles compradors. No ha estat així i el resultat és una pretemporada en blanc, un total d'una oferta rebuda, la que dèiem ara fa escassos segons, i algunes mentides o mitges veritats que l'única cosa que han fet és danyar la imatge del club, restar la seva credibilitat, fer el ridícul de cara al món del futbol i, el pitjor, marejar i mentir als socis i aficionats. Per tant, dels 70 milions d'euros de la clàusula es va passar als 40, i dels 40 als 30, i dels 30 als 20, i dels 20 als 8 més 3. Que s'han signat avui. Punt final, Raúl de Tomàs no jugarà fins al gener i esperarà també el Mundial. Jo em pregunto, en quin punt es troba el jugador per prendre aquesta decisió? En quin punt es troba el club per acceptar aquest traspàs? Així doncs, la conclusió és clara, la situació era tan insostenible i la gestió prèvia tan dolenta que no ha quedat una altra opció que resoldre el tema i separar els camins. Millor avui que demà.
No, sí, molt ben explicat, la veritat és que ha fet un resum impecable el Joan Camí amb alguns detalls que se sobreentenien però que potser no sabíem. Us demano una opinió molt ràpida si voleu dir alguna cosa de RDT. És una llàstima, no? Un jugador així, Antoni, que acabi d'aquesta manera i que tingui aquesta actitud i que el club ho permeti.
No sé, francament no m'ha interessat mai aquest jugador i sempre he pensat que era un torero. Més...
Sí que t'he pintat el torero. Sí.
Home, a la gomina. I el nom. Bueno, a més, unes ínfules RDT. Bueno,
oi, en la Monumental, aviam,
moment.
De Tomàs.
Tu quants títols has guanyat? Amb qui has jugat? O sigui, no sé, o sigui... Ho veia tot, però vaja, el futbol modern té aquestes coses, no? Ho veia absolutament desproporcionat tot. Bueno, no m'estranya aquest final, perquè, clar, al final ha fitxat pel Borussia de Vallecas, no? Sí. Pues, clar, és que... O sigui, francament, ja dic, torero.
Torero. Bé, la veu, vols afegir alguna cosa?
Sí, sí. M'ha agradat la imatge del Joan Camí, sensacional, amb tots aquests detalls. Efectivament, estic d'acord, és un tema molt mal resolt. Jo crec que cap club hauria d'acceptar gestionar un futbolista en aquestes condicions, per més que els seus gols et donin punts, perquè al final això acaba com el rosari de l'Aurora. Jo en el seu moment vaig dir que l'obligació inicial de Diego Martínez era intentar... acostar postures amb el jugador, perquè entenia que era el principal talent que tenia la plantilla. Després de conèixer aquesta informació, evidentment, ja no ho puc defensar de manera tan aferrissada com aquell dia, perquè veia que era impossible trobar-se amb ell. I sobretot des del punt de vista, aviam, és un problema per l'Espanyol, perquè l'Espanyol perd talent i, com estem veient, no va molt sobrat. I per més que tu vulguis defensar que evidentment ha d'estar el col·lectiu per damunt de les individualitats, doncs necessites jugadors que marquin diferències, però sobretot des del punt de vista del jugador, l'eix em sembla lamentable, perquè és que es tirar per la borda més de mitja carrera, és que tenies un Mundial pràcticament a tocar i ara te'n vas a un club on saps que no jugaràs fins al gener. O sigui, realment no puc entendre-ho, tot i que suposo que si Luis Enrique hagués sabut tot això que ha explicat el Joan, doncs tampoc l'hagués convocat. No?
No és tonto Luis Enrique. I veient aquestes actituds...
Dic, que tampoc l'hagués convocat, no?
No sé,
independentment que hagués tingut continuïtat a qualsevol equip. No?
Santi, remata-ho, què en penses?
Va costar 22 milions, es ven per 11, sí. Més o menys, una operació... No especialment bona. És el que comentàveu, de que un jugador amb possibilitat de poder anar al Mundial que no va, i jo crec que d'alguna forma l'entrenador espanyol que fa aquesta lluita que se'n vagi RDT li dona un poder al vestidor d'agafar el grup i, que, no?, i treballar amb el grup, un grup que estava en contra del baratisme, d'alguna forma, de RDT. Sí que és veritat que portava un nivell de gols en l'equip més important, segurament, a l'ascens i tal, que a la temporada, però era un nivell de gols molt alt, però... el que és el grup, l'entrenador creu que afectava. Jo crec que ell ha liderat la marxa de RDT per poder liderar el grup sense ell.
I olé. No? Jole, com els toreros.
Ostres, això no ho havia pensat mai, això que diu Antoni.
Quan ha dit la imatge, m'ha vingut al cap. Sí, sí, li faltava la, la Montera.
Sí, sí, tu del Tol. Te'l pots imaginar sortint allà a les 5 de la tarda sobre l'Albero, no?
I, sobre l'Albero.
Efectuar una faena alinyada.
Salir de cor.
Home, la plaça d'ombros.
La faena
i les orelles
alinyada no ha estat molt, no? A veure, segons el diari L'Equip, la renovació d'Mbappé pel Paris Saint-Germain és de només 2 anys, diu. El club anuncia ampliació de contracte fins al 2025, és a dir, 3, però, segons la informació que avui revela L'Equip, Mbappé va renovar només per 2 anys i el tercer seria opcional, és a dir, que pot sortir abans del que preveiem i que torni la...
Que estem veient que està passant el Madrid del PSG. I sempre amb Mbappé de protagonista, no sé si acabarà complint el contracte.
Déu-n'hi-do. Un altre que té un caràcter també...
Has vist l'últim partit del PSG, el vestidor abans de sortir... Sí. Neymar, Berratti, que per cert, Berratti, Neymar, Berratti, Messi, Berratti, molt amic de Messi, va estar fa poc sopant a Barcelona amb Paredes.
Va que anem tard, per això.
I Mbappé sol.
Si Mbappé li deia...
Sol, apartat del grup.
Si li deia Graf, dóna'm la pilota, que no en saps, dóna'm-la, li deia en una sortida del vestit.
Que Haaland també té una clàusula de liberació...
Sí?
Sí, però, aviat.
Canviem-lo, canviem el polonès pel norec i ja està d'aquí uns anys.
Quan s'acabi l'on nostre, no?
Antoni Bassas, gràcies, espero que t'hagis passat bé, que tornis el dilluns vinent.
Molt bé, sí,
serà un plaer. Santi Nolla, moltíssimes gràcies, David Bernabéu, gràcies.
Vinga, que vagi bé.
Vinga, gaudiu demà del partit, eh? Bayern de Múnich-Barça, demà a les 9. Gràcies, Joan.
Bon nit.
Diumenge, Real Societat Espanyol, ja sense RDT. 3:15, una petita pausa i encara ens queden moltes coses al Tu diràs. Per exemple, tot l'enrenou que hi ha amb les àrbitres de la primera divisió femenina. Ara parlarem amb una àrbitra catalana de primera.
RAC 1. A Peugeot Turicar ara tens l'oportunitat d'aconseguir el teu nou Peugeot quilòmetre zero amb entrega immediata. Som molt a prop teu, a Sant Boi. Només de l'1 al 17 de setembre, visita'ns i aconsegueix el teu nou Peugeot des de només 199 euros al mes. Unitats limitades. Afanya't. T'esperem a Turicar. Carretera Santa Creu de Calafell 63, a Sant Boi de Llobregat.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Borges presenten... Respostes que alimenta. El podcast de salut i nutrició a RAC més 1 amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz. Un espai que us ajudarà a menjar de forma equilibrada i resoldrà molts dubtes sobre dietètica. Cada 15 dies, el dimecres, Respostes que alimenta.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
Tots som
més
1.
Renovada, actualitzada.
Ara, a rac1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Mañana continuaremos trabajando con una reunión a las 11 que vamos a hacer en nuestra casa, en la federación, y efectivamente pues hay muchas cosas que todavía se han quedado y que tenemos que seguir hablando y por acordar. Yo soy optimista en que nos hemos sentado, hemos hablado, pero insisto que era mucho por hablar y mucho por decidir. A ver, posibilidad, pues lógicamente sí hay. Cuando estamos sentados y estamos hablando y estamos intentando llegar a acuerdos, claro que hay posibilidad. Y que vaya por delante, que tanto las árbitras como el comité, como la federación, al igual que los demás integrantes, pues lo que queremos es que la liga se dispute.
Nosotros lo que hemos hecho la cuenta entre todas las partes y efectivamente pues con un coste arbitral de ese tipo estaríamos hablando de unos, en torno a unos 25.000 euros la árbitra principal anuales, con lo cual estamos incluso por encima de lo que está cobrando cualquier jugadora. Por eso digo que entendemos que es una propuesta muy, más que digna y que va muy en consonancia con los ingresos y con los datos que manejamos ahora mismo en esta liga. Estamos trabajando sin parar, vamos a estar ahora por la noche preparando propuestas, mañana por la mañana volvemos a emplazarnos en la federación, quiero pensar y así espero y deseo que se pueda llegar a un acuerdo lógicamente y que pueda celebrarse la segunda jornada y por respeto a todo el fútbol femenino.
Són Yolanda Parga, representant de les àrbitres de primera divisió femenina, i Beatriz Álvarez, la nova presidenta de la Lliga de Futbol Professional Femenina, la Lliga F. Han fet aquestes declaracions sortint aquest vespre de la reunió a la qual les ha convocat el Consell Superior d'Esports, el CSD. Sembla que les posicions es van acostant després que aquest matí les àrbitres hagin estat realment contundents en una roda de premsa que han fet. De moment, no arbitraran la Copa de la Reina que hi ha aquesta setmana, ni la jornada de Lliga del cap de setmana vinent. Però demà al matí, com ara escoltàvem, hi ha una nova trobada a la Federació Espanyola de Futbol que pot ser decisiva per desencallar aquesta queixa i reivindicació que fan les àrbitres de la primera femenina. A tot plegat, en volem parlar amb una de les col·legiades catalanes que forma part d'aquesta reivindicació. És la Ilenia Sánchez Miguel, de Ripollet, té 27 anys i des del 2017 xiula la màxima categoria del futbol femení espanyol. Hola, Ilenia, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit. Un plaer estar també amb vosaltres.
Moltes gràcies per atendre la trucada del Tu diràs de RAC1 i intentar explicar-nos una mica la sensació que teniu des de dins amb tot aquest enrenou que hi ha des de la setmana passada amb aquesta plantada que heu fet les àrbitres perquè reclameu, no? Doncs unes condicions molt més justes i professionals com la resta de la categoria que s'ha fet. En quin punt ens trobem ara mateix, Ilenia, després de la roda de premsa que heu fet aquest matí, que ha estat molt clarificadora, de la reunió que hi ha hagut al CCD amb el Consejo, amb la Liga F i també amb la responsable de les àrbitres, que és Yolanda Parga? Arribarem a una solució, no? Què en penses de tot el que està passant?
Bé, en primer lloc, que tant de bo no haguéssim hagut d'arribar a tot aquest enrenou, no? Que això és un tema que nosaltres ja veníem reclamant i demanant, com s'ha exposat a la roda de premsa d'aquest matí des del juny, i que, bueno, quan es va fer aquesta primera roda de premsa nosaltres ja vam avisar: ei, que portem temps demanant, que no ens estan donant resposta, que no s'està negociant. I bueno, al final no ens ha quedat un altre que arribar a aquest peron, que no és agradable per nosaltres tampoc, perquè ja ho hem dit, o sigui, estem desitjant de començar a arbitrar. Cada setembre ens passa, però aquest any encara més. I bé, després de la roda de premsa d'aquest matí, nosaltres ja hem exposat que totalment disposades, com estàvem abans, a negociar. I bueno, aquesta reunió que hi ha hagut aquesta tarda, doncs és un bon punt de partida. Les dues parts han tornat a seure. Hi haurà coses que encara s'hauran de parlar i que es continuaran treballant, però jo crec que és un bon punt de partida i que s'ha de seguir negociant.
Exactament, què reclameu perquè quedi clar? És una qüestió de que us apugin el sou perquè el que teníeu ara era indigne, o hi ha alguna cosa més, Ilenia?
Moltíssimes coses més. O sigui, al final, la part econòmica és una part que no negarà ningú que és una part important, però és una part com que queda com més de costat. Al final, el que nosaltres estem reclamant són uns drets laborals mínims i dignes, com demanaria qualsevol altre treballador. Dret a que, si ens lesionem, puguem continuar cobrant. Dret a que a tenir un contracte. Al final, des d'aquest any, ens estem movent en un entorn professional. En aquesta lliga tothom és professional, tenen el seu contracte, i nosaltres som l'únic estament que no el tenim. Si ens posem malalta, si ens lesionem, si tens un accident amb el cotxe...
No, si us quedeu embarassades,
ja no arbitres.
No? Per exemple, també.
També, oh. Exacte. Això és un altre tema, un altre punt que s'ha de tenir en compte, que no és només, no són les xifres, només són els drets laborals i l'estabilitat.
Mm. Perquè, de xifres, avui han dit a la roda de premsa d'aquest matí una sisena part del que cobren els àrbitres de primera divisió masculina. Ho hem estat mirant, un àrbitre de primera pot arribar a cobrar uns 300.000 euros a l'any bruts. Això serien 50.000 euros a l'any bruts. Amb quina xifra estaria? És a dir, això és inamovible? Hi ha una xifra mínima que digueu: escolta, si el salari mínim d'una futbolista en aquesta lliga professional són 16.000, com a mínim hem d'estar en 16.000. Hi ha alguna xifra entre 16.000 i 50, o ha de ser 50?
No és. De fet, és que s'ha comentat també la roda de premsa. Nosaltres no tenim una posició inamovible. Nosaltres hem estat en tot moment, i ho seguim estant, com hem demostrat, obertes a negociar. Doncs, com en tota negociació, s'estableix un punt de partida del que et pots moure, evidentment. I, a més, les xifres eren incrementals. Nosaltres també som conscients que... I tothom, jo crec que tothom és conscient que no es pot passar de 0 a 100 d'avui per l'endemà, sinó que el que es proposava era un creixement gradual acord al creixement de la competició.
Sí, que això és el que a la reunió d'aquesta tarda sembla que s'ha posat sobre la taula. Ha dit la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, que proposa pagar 25.000 euros bruts a cada àrbitre principal i que aquesta quantitat es pugui anar augmentant gradualment a mesura que passin les temporades i que la Lliga de Futbol es vagi fent encara més professional del que és a dia d'avui. Què et semblaria?
Bé, doncs, com ha dit la Yolanda i com nosaltres hem remarcat també la roda de premsa, el que acabem de dir, Aquesta part econòmica és una part, però encara hi ha més, com més flex que s'han de treballar, i imagino que la reunió que ja s'ha programat per demà, doncs es seguirà negociant.
Perquè fins ara què cobrava Silènia per xiular un partit de primera divisió femenina?
Clar, nosaltres ara mateix estàvem cobrant de rebut el que ens arribava, diguéssim, com net, entre cometes, a nosaltres, 300 euros per partit. I hi ha moltes persones que pensen, per desconeixement i amb zero mala intenció, que arbitrem cada cap de setmana, i no és així, perquè seria insostenible també. S'arbitra un cap de setmana sí, un cap de setmana no, hi ha moltes aturades de seleccions que les han d'haver-hi, i vull dir que amb 600 euros al mes, no sé què paga la gent avui en dia.
No, absolutament res. Per tant, tu a la temporada què pots fer? Entre 15 partits, 12, 10, 15 partits?
La mitja està en uns 10 o 11 partits, també perquè és una lliga que ara mateix està composada per 18 equips. Ai, per 16 equips, perdó. O sigui que són 8 partits a la jornada. No és una lliga de 20 equips com la primera i segona divisió masculina.
I per tant, tu això de l'arbitratge, encara que fos a la màxima categoria femenina espanyola, tu ho feies per hobby, és a dir, tu tens una altra feina amb 300 euros per partit.
Clar. Bueno, evidentment, si vols tirar endavant, nosaltres fem també arbitratge de categoria masculina, cadascuna en la categoria que estigui, jo en el meu cas a primera catalana masculina, i després nosaltres anem tenint altres feines paral·leles. Quines? Doncs les que et permeten tenir la flexibilitat per dir, no d'un dia per l'altre, però amb relativa poca antelació, escolta, tinc un partit entre setmana, haig de marxar durant 3 dies. Clar, això no hi ha moltes feines que t'ho permetin, per no dir-te que jo mateixa i moltes altres companyes hem perdut feines per aquesta disponibilitat total que al final t'acaba demanant l'arbitratge de primera divisió femenina.
Per tant, tu entre primera catalana masculina i la primera divisió femenina, al mes que et podies arribar a treure? Uns 1.000 euros arbitrant?
No arriba.
Clar.
Què va.
Clar, ara, si s'arriba a aquest pacte que deia la presidenta de la Lliga F de 25.000 euros anuals, clar, estaríeu al voltant d'uns 2.000. És a dir, que ja seria, d'alguna manera, econòmicament, ja seria un sou bastant digne. Per l'arbitratge no ho sé, però com a mínim per la vida real seria bastant digne i et podries dedicar fins i tot o replantejar-te si anar exclusivament a ser àrbitre només.
Al final és que és això el que nosaltres volem. O sigui, nosaltres volem, igual que, no sé, igual que tothom, penso, poder oferir un servei exclusiu. Si estem a primera divisió femenina, volem oferir aquest servei exclusiu, professional, de dedicar-nos única i exclusivament a la categoria, a l'arbitratge i a donar el millor servei possible.
Si t'ho pregunto a tu personalment, si aproven això dels 25.000 bruts anuals i a més us garanteixen una baixa laboral per lesió o embaràs, a tu et semblaria bé? Estaries contenta, tu?
Home, jo crec que encara hi ha altres coses a parlar i al final no és una cosa que fem a títol personal, o sigui, nosaltres totes les informacions o totes les passes que s'han anat fent les hem, o sigui, com han dit, no? Se'ns transmeten a nosaltres, al col·lectiu d'àrbitres i àrbitres assistents. Es parla entre totes, ei, anem amb això, igual que quan vam dir, ei, anem amb el peron, perquè no ens estan fent cas, anem amb el peron. Doncs quan se'ns proposin totes les condicions, ja et dic, que no només és econòmic, doncs direm, ei, anem amb això, ens sembla bé aquest, la progressió de creixement que ens diguin, doncs anirem cap endavant i decidirem entre totes.
Escolta, Ilenia, un dubte. Si la Lliga de Futbol Femení Professional no es fa professional, no s'arriba a ser professional, haguéssiu provocat aquesta vaga o haguéssiu seguit allà oblidades cobrant 200 i 300 euros per partit en una Lliga Femenina amateur?
Bé, no sé el que haguessin cobrat o deixat de cobrar. El que sí que sé és que al final, quan es fa aquesta reclamació de ser professional, és perquè la Lliga ha estat pel CSD declarada professional i perquè érem l'únic estament que no ho era.
Sí, però us ha donat quan... una empenta, no? Clar, és evident que us ha donat una empenta, això.
Clar, home, al final nosaltres no demanem ser professionals a les lligues regionals masculines, perquè són lligues regionals, o sigui que cada cosa s'ha de demanar en el moment que, bueno, que es pot demanar. M'entens?
Sí, sí. Confies que aquest cap de setmana hi haurà àrbitres als camps?
Tant de bo. I si poguéssim arbitrar demà, jo... Escolta, ja ho hem dit, o sigui, jo tinc tot preparat. Jo, tant de bo pogués arbitrar demà i s'arribessin els acords satisfactoris per totes les parts el més aviat possible. Jo és que confiàvem en la primera jornada i tristament no va poder ser.
Trobes a faltar el xiulet?
Home, i tant. Imagina't des de finals de maig, que acabem la lliga, clar, al juny, encara dius, bueno, també volia desconnectar. El juliol ja pica el gossanillo, a l'agost i al setembre ja puges per les parets.
Perquè tu amb 27 anys, quants anys fa que xiules i per què decideixes ser àrbitre?
Doncs aquesta que comença ara és la meva 11a temporada, la 6a ja a la primera divisió femenina, que vaig entrar des que es va crear aquesta categoria només per noies, i jo vaig entrar una mica de rebot, la veritat, o sigui... Al final, la vida són coses que et posa allà. Va ser un curs que feien només per àrbitres noies, que feien a Catalunya, i jo vaig dir, bueno, i si provem, provem, i una altra perspectiva, i l'arbitratge té això, que sembla que no t'agrada anar, no t'agradarà, i entres i t'enganxa. I ara a veure qui et treu d'aquí.
Sí, per molts insults que hauràs rebut, segur, no? Com a àrbitre, i bueno, ja ni t'explico com a dona en els teus inicis, no?
Com tots, al final, tristament, és una part que ve a la feina, que sí que és cert que s'està treballant molt i s'ha treballat molt, jo crec que tant a nivell estatal com a nivell aquí, a nivell català, s'han fet moltíssimes campanyes, però bueno, és una part que sí que sempre hi ha algú que no entén la part del respecte.
Molt bé, doncs Ilenia Sánchez, àrbitre catalana del Col·legi Català, que arbitra la primera divisió femenina. A veure si en aquesta reunió de demà al matí, a la seu de la Federació Espanyola, també amb tots els actors, no? amb la Lliga, amb els representants de les àrbitres i amb la Federació, s'arriba a una entesa i podem desbloquejar aquesta situació. Perquè, és que, clar, si no, heu dit avui que aquí aquesta aturada serà indefinida fins que no s'arribi a una solució.
Exacte.
Molt bé. A veure si tallem aviat sobre la gespa xiulant. Moltes gràcies.
Esperem que sí.
Moltes gràcies per atendre'ns. Ilenia, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
A veure com acaba. Demà, en aquest cas, a partir de les 11, aquesta reunió a la seu de la Federació Espanyola de Futbol. La 1 en punt, abans del final feliç amb el David Llorenç, que ja el tenim per aquí. Hola, David, bona nit.
Què tal, bona nit?
Bona nit. Re, un minutet de bàsquet. Demà hi ha una Espanya-Finlàndia, ho saps, quarts de final?
Sí, Marcanen.
Ballera, què hem de saber d'aquests quarts de final?
Doncs que començarà el partit a partir d'un quart de 6 de la tarda, al Mercedes-Benz Arena de Berlín, que Espanya parteix com a favorita després d'eliminar Lituània a la pròrroga als vuitens de final. Però que Finlàndia, alguns podem dir, Finlàndia, no tenen massa tradició basquetbolística. Compte amb aquesta Finlàndia, perquè, com deia el David Llorenç, tenen a Lauri Markkanen, el pivot ara dels Utah Jazz, que és el tercer màxim anotador de la competició, només per darrere de Giannis Antetokounmpo i Luka Doncic. Déu-n'hi-do. Als vuitens, de fet, contra Croàcia, va anotar 43 punts. I el seleccionador espanyol Sergio Scariolo adverteix que li ha costat preparar el partit de demà davant un rival original, amb 5 jugadors oberts al perímetre i tots ells capaços de llançar des de la línia de 3.
Esto es un equipo, si lo dejas jugar, te vuelve loco y te puede realmente marear. Y acabar metiéndote un triple a final de posesión tras haber corrido como un pollo sin cabeza durante 23 segundos. Así que estamos avisados.
Està clar, Scariolo, en les seves declaracions. Per cert que tenien algunes molèsties Lorenzo Brown i Rudy Fernández, però s'espera que estiguin a disposició del tècnic. El guanyador d'aquest Espanya-Finlàndia s'enfrontarà a les semifinals contra el vencedor del partit que jugaran al vespre a partir de 9:15, la Grècia de Giannis i l'anfitrió, en aquest cas Alemanya.
Demà us ho explicarem. Gràcies, Ballera.
Que vagi bé, bona nit.
Final feliç.
Podries fer un final feliç amb Markkanen, aquest finlandès de bàsquet que ha fet 43 punts als 8 anys, però no, faràs una altra cosa, suposo.
Me n'aniré molt més lluny. Me n'aniré molt més lluny en l'espai i en el temps.
A veure.
Perquè avui explicarem una història del Far West.
Oh!
Literal, eh?
M'encanta.
O sigui, per el Far West de debò, eh? O sigui, quan dic del Far West, hi ha cowboys, hi ha cols del 45, hi ha tiros, hi ha un Marshall... Tal qual, eh?
Relacionat amb l'esport, tot això?
Evidentment, si no, aviam, és el, no, vengo aquí a hablar de mi libro, saps? No, vull dir, alguna relació de tenir.
No em lligava massa, però bé...
No, és que així sobre el paper la cosa no lliga gens, però el que passa és que el protagonista d'aquesta història era sobretot un boxejador, sempre ho va ser, un boxejador, i confiava tant en la seva habilitat amb els punys que en un món ple de pistoles i que es desenfundaven ràpid, ell no les utilitzava mai. El seu nom és Tom Smith, que diràs, hòstia, això me la poden colar perquè sí. Tom Smith saps? Vull dir, és un Joan García. No, Tom Smith, si busqueu Tom Smith Marshall, veureu la foto del pàjaro, tot i que és un tio nascut el 1830, és a dir, fa gairebé dos segles, i veureu que era un senyor moreno amb bigotón de l'època, molt del Far West, etcètera,
sí, sí.
Aviam, situem-nos. Tom Smith va néixer a Nova York, com he dit, l'any 1830, i es va dedicar professionalment a la boxa. Quan dic professionalment, és professionalment en aquella època, perquè estem parlant, seria l'any 1850, quan tenia 20 anys aproximadament, però resulta que les regles del marquès de Queensberry, que són les regles per les quals es regeix la boxa, i que amb canvis més o menys poc substancials han arribat fins als nostres dies, no es van implantar als Estats Units fins l'any 1889. És a dir, que la pràctica de la boxa no estava tan reglamentada. És a dir, no es portaven guants, o sigui, se les fotien...
A cops de puny, eh?
No hi havia duració d'un combat. És a dir, s'acabava quan algú rendia o queia i ja no s'aixecava.
Ostres.
Era una activitat semiclandestina on la gent es reunia per apostar i apostaven per un dels dos, i es fotien unes hòsties que et pots imaginar com acabava tot allò. Com de bo era Tom Smith? Es veu que era molt bo. No hi ha registres estadístics, perquè d'aquella època, evidentment, no n'hi havien, perquè no n'hi havien, i si n'hi haguessin, no s'han conservat, en qualsevol cas. Però sí que sabem que era això, molt bo, i que era un pes mitjà absolutament peculiar. ¿Vale? Perquè era un tio que pesava 77 quilos, però media 1,55 m. És a dir...
Petitó.
Petitó, era igual d'ample que dalt. Vull dir, et sortia més a compte saltar-li per sobre que rodejar-lo. El cas és que el tio era molt bo. Amb la seva habilitat amb els punys, el pas següent lògic era fer-se policia a Nova York, però en una de les seves primeres batudes va tenir molt mala sort, ell anava perseguint un delinqüent armat, ell anava amb la pistola a la mà, va tropeçar, va caure, se li va disparar la pistola amb tan mala fortuna que va matar un noi de 14 anys.
Ostres.
Clar, allò el va afectar moltíssim i va decidir que no utilitzaria les armes mai més. O en la mesura de lo possible, almenys, no les utilitzaria mai més. Es va ratllar molt, va deixar la policia i va dir, hòstia, vaig a començar una nova vida. I se'n va anar a Nebraska a treballar pel ferrocarril. A posar raïls i...
Gira de guió interessant.
Clar, el cas és que era un tio molt, molt intimidant, amb una figura molt imponent, que es feia respectar molt, i de seguida va acabar de gent de la llei en pobles de Wyoming, de Colorado... I al final van a patar a Abilene, Kansas. Abilene, Kansas era en aquella època la ciutat més perillosa dels Estats Units. Val? Per què era la ciutat més perillosa dels Estats Units?
Segle XIX, no?
Segle XIX, i era la típica ciutat que creix al voltant d'una estació de ferrocarril, és a dir, es fa una estació de ferrocarril. Per què es feien estacions de ferrocarrils enmig del no-res, com és el cas d'Abilene, Kansas? Doncs perquè allò estava rodejat de pastures i allà es criava bestiar, bàsicament bestiar vacú. Llavors, què feien amb els ferrocarrils? Embarcar tots aquells caps de bestiar i enviar-los a les grans ciutats de l'est, a Nova York, a Washington, a Filadèlfia, a Pittsburgh, etc. Eren una mica el menjador de tot l'est de Nova York, la part, de tot l'est dels Estats Units, perdó, que era la part més poblada de llarg d'un país que encara estava en construcció, perquè tota la part oest pràcticament no existia.
M'estic preguntant en aquest punt de la història com acabarà.
No pot acabar bé, ho saps.
Si hem passat un tio a la boxa que era molt bo, policia, val? Mata algú, se'n va a Nebraska i després acaba allà a Abilene.
Ara sabem, bàsicament, la funció d'Abilene com a nus ferroviari. Sí, molt bé. Doncs què passa? Que tots els cowboys, que era la gent que es dedicava a cuidar del bestiar, que estaven durant setmanes, de vegades durant mesos, en plena natura, sense veure ningú cuidant el bestiar, quan anaven a Abilene a posar les vaques en els trens,
sí,
i enviar-les cap a l'est, allà els hi pagaven I clar, després de setmanes o mesos de no veure ningú, què feien? O sigui, s'ho gastaven tot amb alcohol, és a dir, la ciutat estava plena de salons i plena de bordells. Clar, els hi xorrejava la testosterona per tot arreu, sí, sí, sí. I bàsicament era una ciutat que es composava de salons i de bordells. Però clar, si tu vivies allà, hòstia, la cosa era complicada.
Acabaves malament.
Clar, l'alcalde d'Abilene buscava algú que intentés posar una mica d'ordre en tot aquell desgavell. I va entrevistar a Tom Smith, però Tom Smith no li va semblar que li fes el pes. I el va desestimar i va contractar dos tios de Saint Louis, Missouri. Aquells tios no van durar ni un dia. Van venir uns cowboys armats, els hi van apuntar amb l'arma al cap i van dir, bueno, saps què, quasi que ho deixem i ens en tornem a Saint Louis, Missouri, i tal. I llavors, com a segona opció, perquè no en tenia cap altra, l'alcalde d'Abilene va triar a Tom Smith. Tom Smith de seguida es va fer respectar. El primer dia va dir, senyors, no es poden entrar armes a la ciutat d'Abilene. Evidentment, els dos primers cowboys que li va dir s'ho van passar pel forro, van desenfundar la pistola, però abans de que poguessin apuntar la pistola els va estabornir d'una hòstia.
Dos ganxos i de dreta i avall.
Pam. Clar, amb això es va guanyar el respecte de la resta dels cowboys que van dir, hòstia, collons, doncs potser que li fem cas a aquest tio, perquè insisteix, una figura molt imponent. I durant mesos la cosa va funcionar molt bé. Però què passa? Que després va decidir tancar els bordells. I això, clar, els bordells és un negoci que donava molts calés. Què va passar? Que propietaris de bordells es van conjurxar per assassinar-lo. No una vegada, dues. Tot i que li van fer una emboscada, com se'n diu, amb pistoles i tal, no sé què, ell, sense armes, miraculosament, no només va sortir viu, sinó que els va estabornir a tots. Que dius, hòstia, la seva aura ja començava a ser absolutament legendària. Va tancar els bordells, va posar ordre a Abilene, però al cap de poc, en un moment només tenia 40 anys, va anar a detenir a les afores de la ciutat a un tio que estava acusat d'assassinat. En aquella època molta gent no sabia llegir. I el pres, o en aquest cas el sospitós, tenia dret a dir en l'agutzil que li llegís els càrrecs perquè molta gent no sabia llegir. I mentre el Tom Smith llegia, l'altre va treure una pistola i li va fotre un tret de traïció. Tot i així, Tom Smith, aquella vegada sí, va poder treure una pistola que sempre duia per si de cas i el va ferir en el seu atacant, però amb el que no comptava és que el seu atacant tenia un còmplice, que el còmplice el va estabornir amb la culata del seu fusell i després va agafar una destral i va decapitar.
Ostres!
Evidentment, els dos malotes, al cap d'unes setmanes, els van detenir i van passar la resta de la seva vida a la garjola, i Tom Smith el van enterrar amb molts honors al cementiri de Abilene, on encara avui té una placa molt, molt vistosa, molt imponent, recordant la seva memòria i tot el que va fer. Insisteixo, un tio que en aquella època i en aquelles circumstàncies no portés pistola, o sigui, jo crec que feia 1,55 del que li pesaven els pebrots que els devien arrossegar amb la terra.
Vale. Encara va viure prou, no?
Correcte, encara va arribar als 40, tu.
Tom Smith, Marshall, no? També veig que li diuen Bear River, no? Rio Oso.
No, Bear River era una ciutat de Wyoming on ell va fer de Marshall, també. I on va haver-hi una disputa al carrer que van estar a punt de cremar tota la ciutat i tal, i ell va posar pau entre els dos bàndols fins que van arribar gent de la guarnició militar del costat, que és qui va imposar la llei marcial i tal.
I per això li diuen Tom Bear River Smith.
Correcte.
Quin personatge avui, de la boxa, acabar decapitat.
Far West.
No ha estat un final feliç, però Far West ja ens ho indicava.
Sí, no podia acabar bé.
Dilluns que ve més. Gràcies, David. Et llegim a Mundo Deportivo. Abans d'acabar, com sempre, repàs a les portades que trobareu demà als quioscos amb l'Oriol Jové.
Doncs protagonisme, evidentment, pel partit del Barça al camp del Bayern. Mundo Deportivo titula Ara sí, amb una doble fotografia de Robert Lewandowski, una amb la samarreta del Bayern i l'altra ara amb la samarreta actual del Barça. L'Esport titula A canviar la història, l'Esportiu prova d'accés, i els diaris editats a Madrid, protagonisme per Carlos Alcaraz. Tots dos diaris, el Marca i l'As, l'entrevisten. El Marca diu, seré el mismo chico de siempre, diu Alcaraz, i l'As titula Un gigante en Nueva York.
Doncs això ho podreu llegir demà a la premsa. Gràcies, Oriol.
Bona nit.
Gràcies també al Joan Ferrús, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva. Demà és un dia important amb aquest Bayern-Barça des de les 8 amb el Pou des de Munic, i a partir de 11:45 de la nit l'anàlisi aquí a la tertúlia del Tu Diràs. Descanseu.
Tu diràs.
Agustí Serrat.
Bona nit, passen 13 minuts de la una. Aquesta hora continuem molt pendents de l'estat de salut de Jordi Pujol, que continua ingressat a la unitat d'ictus de l'Hospital de Sant Pau després que l'hagin intervingut aquest dilluns al vespre. Fons de l'entorn de l'expresident de la Generalitat confirmen que la intervenció ha anat bé i asseguren que estan esperançats. Anem cap a l'Hospital de Sant Pau, Sagiró.
Sí, l'entorn de l'expresident segueix de prop la seva evolució. Alguns dels fills l'acompanyen aquí a l'hospital amb certa esperança, segons algunes fonts des de l'hospital, però no van més enllà del comunicat que Jordi Pujol està ingressat a la unitat d'ictus de Sant Pau i que caldrà esperar, estar molt pendents de l'evolució. Les properes hores seran claus, diuen, bàsicament per l'edat de l'expresident. 92 anys, diuen, són molts i per això cal ser molt prudents, pendents de moltes variables. Si no hi ha res de nou, l'hospital no farà cap més comunicat fins aquest dimarts a les 10 del matí. En principi, les novetats arribaran per aquesta via, per un comunicat, però no descarten que es convoqui una roda de premsa si hi ha algun canvi rellevant en l'estat de salut de l'expresident Jordi Pujol, qui va ser 23 anys president de la Generalitat.
La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, respon a Marta Rovira i deixa clar que la manifestació de l'assemblea d'aquest diumenge era crítica amb els partits polítics, però no buscava anar en contra d'Esquerra. Això després que la secretària general dels Republicans hagi lamentat aquest dilluns al matí al Monarracú que l'acte tenia com a objectiu desgastar el seu partit. Doncs bé, aquesta nit en una entrevista del 324, Feliu li ha rebatut l'argument.
Deia avui Marta Rovira, era una manifestació contra Esquerra?
No, sempre s'ha dit que la manifestació era per la independència, crítica amb els partits, crítica amb la taula de diàleg i per tant amb un clam clar per tirar endavant un projecte que es faci efectiva.
A l'entrevista, la presidenta de l'ANC ha tornat a demanar als partits que convoquin eleccions si no es veuen capaços de construir un projecte per la independència i ha defensat que la divisió que hi ha entre Junts i Esquerra no hi és al carrer. A Escòcia, aquesta hora, milers de persones continuen fent cua per acomiadar-se d'Elisabet II. Des d'aquest dilluns a la tarda, el fèretre de la